Al matí de Ràdio Sabadell.
Ripollet i Sabadell s'han afegit a l'exposició compartida sobre la memòria de la rereguarda de la Guerra Civil i tu, què has fet per la victòria? I el comissari amb el que podem parlar ja aquí a la ciutat és el Genís Ribé. Bon dia, Genís.
Bon dia.
En què consisteix l'aportació de la ciutat en aquesta exposició col·lectiva?
Bé, nosaltres el que fem en aquesta exposició d'aquí a Sabadell és posar de relleu un tema que no ha estat molt tractat en termes de divulgació, com és el de l'acollida dels refugiats de la Guerra d'Espanya, de la Guerra Civil Espanyola aquí a la nostra ciutat, que és un dels temes, un dels eixos temàtics d'aquesta exposició compartida que impulsa la xarxa de museus locals de la Diputació de Barcelona. Per tant, ens centrem en aquest tema, estrictament, el tema dels refugiats.
Això, Genís, perquè ens fem una idea, el que surt ara a les notícies, no?, que parlem d'aquests desplaçaments, que guerra d'Ucraïna, tot això que està passant ara, doncs tres quarts del mateix, no?
Sí, sembla que no n'aprenem de la història. Nosaltres hem volgut anar enrere, però ser molt conscients de que l'actualitat supera amb escreix tot el que la història ens ha intentat, no d'ensenyar, sinó tot el que hem viscut en el passat, no? Aquí a Sabadell, durant la Guerra Civil Espanyola, hi van arribar a venir gairebé unes 2.500 persones refugiades procedents de tots els punts de la península Ibèrica, que van ser desplaçats per força, violentament, de les seves poblacions d'origen, perquè estaven en línies de front, perquè els seus normalment es tractava de població, de gent gran, de dones, amb la seva canalla. I és un fenomen molt poc conegut, molt poc divulgat aquí a la nostra ciutat. I és evident que nosaltres ho fem per contraposar amb la situació actual, que encara supera amb escreix les xifres de desplaçats interns que hi va haver-hi durant tota la Guerra Civil Espanyola. És evident que avui estem parlant de milions i milions de desplaçats, tant desplaçats internament diverses poblacions internament en els seus països, com externament expulsats del seu país directament per motius de guerra, de guerra i de combats i de destrucció massiva, no? És evident que no podem parlar d'Ucraïna, podem parlar de Palestina també, del conflicte de Gaza, i podem parlar de molts altres conflictes a la zona de l'Àfrica, per exemple. Hi ha un informe del CIDOP de Barcelona que parla que per l'any passat, el 2023, hi havia només en un país com és el Sudan, que és el país que té el nombre més alt de desplaçats interns de tot el planeta, gairebé 7 milions de desplaçats interns. Bon. És a dir, que aquestes xifres fan faradar, de veritat.
Tot i així, aquesta que m'has donat, Genís, 2.500 persones en els anys de la guerra, això devia ser un percentatge important d'augment de la població, no?, dels que érem a Sabadell llavors.
Sí, es calcula que estava a la ratlla del 5% de la població que teníem aquí a Sabadell. En una població que les està passant magres. Està passant magres, és una ciutat a la rereguarda, no hi ha el front proper. L'avinguda de refugiats comença cap al setembre del 1936, sobretot són refugiats de Madrid, són els primers que comencen a arribar d'aquí, però després de seguida ja venen del País Basc, d'Astúries, d'Andalusia, i és un devessall, una arribada massiva, cada cop més massiva, de persones que venen sense res al damunt, amb la maleta, amb una manta, amb pocs elements a sobre, i venen amb una situació dramàtica al damunt, a les espatlles. El seu acolliment és complex, es produeixen conflictes, però la solidaritat i les autoritats, tant de l'Ajuntament com de la Generalitat, s'activen i fan uns esforços enormes per donar-los aixopluc, per donar-los roba, per donar-los aliments, i s'organitza tota una xarxa de suport que permet acollir-los, alguns durant molt poc temps, d'altres durant més temps, i a darrere d'això hi ha històries que no podem conèixer en detall, perquè la documentació no ens en parla, però sí que la documentació que es conserva a l'Arxiu Històric ens permet veure tot l'esforç que es va fer per acollir aquesta gent, no? Com s'elaboraven llistes, quines despeses generava tot aquest acolliment, com es va organitzar, com es van haver d'expropiar cases per donar-los residència, un domicili on passar-se una temporada. De vegades eren expropiacions forçoses, de vegades eren expropiacions menys forçoses i de vegades eren senzillament població que oferia les seves cases per atendre'ls. Una de les coses que em vull fer en aquesta exposició és parlar de dos testimonis de dues famílies que ens han proporcionat documentació sobre l'acolliment que van fer d'un nen i d'una nena refugiades de Madrid, que és una història molt, molt entranyable, molt emotiva, i que us l'expliquem a l'exposició. Per això us convidem a que vingueu a conèixer-la.
Una exposició que aquí l'hem anomenat Ciutat Refugi, Sabadell 1936-1939. Crec que comença avui, oi, Genís?
Comença avui, sí. Avui l'inaugurem a 6:45. A partir de les 5 ja l'obrim al públic. I la nostra intenció també, quan dius això, quan nosaltres hem posat aquest títol de Ciutat Refugi, és perquè també hem fet un esforç per mapejar, per cartografiar aquesta Ciutat Refugi. És a dir, tots els espais que es van haver de convertir per atendre, per acollir aquests refugiats. Els albergs col·lectius, els centres d'acollida col·lectius, els menjadors que es van habilitar, les escoles, les guarderies específiques per gent refugiada. Penso que venien molts infants, molts menors, i que també es va fer un esforç perquè no perdessin el fil de l'escolarització, que va ser complicat, evidentment, però que va funcionar, i atendre també els més menuts en guarderies infantils, magatzems per proveir de roba i d'aliments també, i s'ha intentat cartografiar per primera vegada, situar sobre el mapa de Sabadell, de la ciutat de Sabadell d'aleshores, que era molt més petita que l'actual, doncs aquests espais, quines cases eren, quins edificis, i amb això hem fet un esforç de buidar imatges, no d'època, que no les teníem, d'aquests espais concrets, però sí que a partir d'un recull exhaustiu d'imatges de Sabadell dels anys 70 han pogut veure com eren aquests edificis, perquè en aquests anys encara existien. Molts d'ells ja han desaparegut, han estat reformats, no tots, i una imatge en blanc i negre, diríem, la tenim d'aquests espais, d'aquesta ciutat refugi.
O sigui que ens podem fer una idea d'on estaven els espais d'acollida durant aquest període, eh?
Ah, correcte, sí. Tot i que el que no s'ha fet ni és molt complex de fer és cartografiar tots els domicilis particulars que van acollir refugiats, que n'hi van haver-hi a desenes i desenes, de famílies que oferien doncs, una plaça o dues places, o tres o quatre fins i tot, per no desfer nuclis familiars, tot i que molts nuclis familiars hi havia gent que venien amb quatre o cinc criatures al damunt i que els havien de repartir per cases, perquè no els hi faltés un plat a taula i fins i tot un lloc on anar a l'escola, no? Va ser una situació complexa, complicada, que va generar conflictes també entre institucions, entre entitats, entre partits polítics, i que al final tot el problema és sempre el mateix, no? Les despeses que comprovava quan la pròpia població sardellenca estava patint gana, manca de proveïments, etc.
I a més, això són les dades quantitatives, però clar, darrere de cada persona, com comentaves, hi ha una història. Potser venia una família, un progenitor i quatre fills, però és que faltava l'altra parella i altres fills que havien perdut. Vull dir que déu-n'hi-do, no?
Sense saber què li passava, normalment, clar, evidentment, al marit, que estava al front del combat, que estava mobilitzat per la guerra o per la indústria de guerra en les seves poblacions d'origen, sense saber-ne res, sense possibilitats de desplaçar-se, sense mitjans econòmics per establir-se per compte propi, etc. La situació va ser dramàtica d'aquesta gent. Evidentment, eren ells unes altres víctimes de la guerra, les víctimes civils, i la situació devia ser dramàtica en tots els sentits, en sentit humà, en sentit material i de desarrelament, perquè evidentment aquesta gent va haver de marxar, però d'un dia per l'altre, de casa seva, com passen totes les guerres actualment, vull dir, aquests desplaçaments massius tenen un component d'impactes psicològics, social, brutals. I aquí a Sabadell va passar això fa ja molts anys i segueix passant en l'actualitat en molts altres països.
He vist que...
Nosaltres el que sí que t'hem volgut, perdona,
Sí, sí, digues.
El que sí que hem volgut és mostrar la documentació, una petita part de la documentació que es conserva a l'arxiu sobre aquesta organització, d'aquesta acollida, sobre aquesta cartografia que us he explicat, sobre com es va organitzar la solidaritat, s'organitzaven festivals artístics, per la mainada sobretot, però també per recaptar fons, seguien campanyes de donació, de diners, per comprar queviures, sobretot aquí el principal problema era l'alimentació, i d'aquesta manera fer que la seva estada en la nostra ciutat fos el mínim traumàtica possible, que ja ho era per se, no? Per definició.
Pot ser que hagi vist una documentació firmada per l'alcalde Moix, d'aquests documents que ens parles?
Sí, el que es va organitzar aquí a Sabadell va ser el comitè, bueno, l'alcalde Moix, perquè durant bona part del període de guerra va ser l'alcalde de la ciutat en guerra, el Josep Moix Regàs, i era el responsable, que va haver-hi tot un equip de gent que va organitzar el que es va conèixer com el comitè local d'ajut als refugiats, que després va passar a ser comarcal. Hi havia tot un seguit de gent que es va muntar com una mena d'oficina, que era la que elaborava els llistats nominals cada mes. Llavors, nosaltres el que hem volgut amb aquesta exposició, a manera d'epíleg, és posar los noms i cognoms, que ningú ha fet fins ara. La gent tenia noms, tenien noms i cognoms, tenien una procedència, i el que hem volgut amb l'exposició és posar-los aquest nom per retornar-los una mica, treure'ls de l'anonimat, perquè no siguin només una xifra. És un esforç que ens agrada fer al museu, com han fet pels deportats als camps nazis, ho han fet per altres represaliats durant el franquisme, i que continuem fent amb aquestes altres víctimes més anònimes, perquè, clar, la xifra de 2.500 impacta, però si no els hi poses noms no pots veure, no? I fent aquest esforç, que ens ha ajudat un historiador de Sabadell, que encara ho estem fent, això és un working process, encara ho estem fent, presentem un avenç, presentem 1.400 noms i cognoms d'aquests refugiats, perquè qui sap, pot ser un material que algú el pot sorprendre, no? Perquè tots, la major part, van retornar als seus llocs d'origen, molts d'ells també van haver de marxar a l'exili, i no sé, potser algú encara recordarà algú que va tenir a casa seva veient el seu nom i el seu cognom.
I tant, i podrà estirar el fil. El Genís, com entreu en aquesta exposició col·lectiva? Com va ser el procés de dir, ostres, doncs mira, sumem-nos-hi i fem nosaltres aquesta aportació?
Ja fa 3 o 4 anys que estem en aquest cicle, incorporats en aquest cicle, perquè ens sembla un projecte maco, un projecte de compartir uns eixos temàtics, que en aquest cas són 19 museus els que hi participem, i partint d'un eix temàtic concret, cada any es canvia, la Diputació ens ajuda, fa uns mòduls que itineren, i després cada localitat s'agafa un tema o un altre dintre d'aquest leitmotiv que s'agafa cada any. Fa un temps vam fer el del 1939, els 80 anys del final de la Guerra Civil, després vam fer el de l'educació durant la Segona República, sempre hi ha anat col·laborant perquè ens sembla una iniciativa molt maca, compartim entre museus, ens fa una difusió molt conjunta, molt coordinada, tot plegat, i cadascú, la seva població, doncs, dona a conèixer el seu patrimoni documental, el seu patrimoni material, també hi ha algun objecte del fons del museu exposat aquí, és un tema molt difícil d'il·lustrar amb objectes, o aquest dels refugiats, però hem fet un esforç per mostrar algun element del nostre fons, que per això som museu.
Clar, t'haig de dir que em despistava una mica enguany el títol, perquè, clar, el que has fet per la victòria, clar, la victòria va ser del qui va ser.
Ja, però això era un lema que una propaganda de la banda republicana que el que estava dient era mou-te per la victòria, per la nostra victòria, per la victòria de la legitimitat republicana. És aquest l'objectiu de... Això és un lema que va sorgir de la legitimitat republicana i democràtica. Dient això, el que volien era mobilitzar la gent a la rereguarda per ajudar als hospitals, per ajudar la gent desplaçada, refugiada, per ajudar en la indústria de guerra. Bàsicament això. Era impulsar, fer propaganda perquè la gent es mobilitzés per guanyar la guerra, ho enteneu? És aquest el lema, des de la banda republicana, no des de la banda dels que van vèncer, finalment.
Molt bé. Són 19 municipis que estan compartint aquesta exposició. Val la pena, no?, si hem de fer alguna sortideta d'aquestes, fixar-se
sí,
on hi ha les altres?
Sí. Això, hi ha un web, una pàgina web, que podeu, si poseu aquest lema, de seguida us sortirà el Ministeri Google i us sortirà en tots els centres durant les períodes que tenen l'exposició muntada amb els seus referents locals.
Doncs vinga, googlegem una mica i trobem també les altres, a més d'aquesta de Sabadell. Ja ho sabeu, fins al 30 de juny, Ciutat Refugi, Sabadell, 1936-1939. Genís, gràcies per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres per trucar-nos.
Adéu.
Adéu.